Venim així a Vila-real per parlar amb la portaveu de Compromís, Maria Fajardo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, volíem comentar amb vostè, no, un poquet la imatge, no, que presenta ara mateix el nostre poble, no? Està en aquest tancament perimetral d'aquest cap de setmana i pareix que bé, el tancament de l'hostaleria dona una altra imatge, no?
Sí, jo crec que sí que es nota prou el fet de que estem confinats perimetralment i el tancament de l'hostaleria durant aquest cap de setmana. Si normalment en la resta d'anys, quan és l'època hivernal i després dels Nadals, tot va un poc en decreixement pel que fa al comerç i perquè es fa de nit més prompte i la gent pareix que en hivern ens costa més eixir de casa, ara, amb el tancament de molta activitat a les 6 de la vesprada i sobretot amb el tancament d'eixe pulmó del poble, com són els bars i restaurants, doncs la veritat és que sí que es nota moltíssim que la gent pel carrer ja no es veu gent pel carrer pràcticament. Pels matins sí que n'hi ha alguna cosa més d'activitat perquè les administracions estan obertes, sí que veu gent pel carrer, però de vesprada la veritat és que el panorama és desolador.
Ha pogut fer un poquet d'efecte, no?, que l'alcalde José Benlloc també demanarà aquest autoconfinament de les persones per evitar aquestes xifres de contagis que estem patint, ja no tan sols a la nostra localitat, sinó a tota la comunitat valenciana, no?
Sí, la veritat és que per la meva part estem molt agraïts d'aquesta crida que s'ha fet a l'autoconfinament, perquè era una mesura que des de Compromís, sobretot a nivell autonòmic, estaven demanant des de feia molt de temps, perquè és el lema que ha defensat Mònica Oltra era que la vacuna era precisament el nostre comportament, és a dir, el nostre mode d'actuació, i que havíem de quedar-nos a casa en aquesta situació. Les mesures s'han pres, al meu parecer, tard per intentar salvar aquest Nadal. Ara pareixia a principi que el que volia salvar eren les rebaixes o no sé ben bé què era el que es volia salvar i finalment s'han pres unes mesures dures sobretot per a uns sectors perquè no ha afectat a tots per igual, cosa que tampoc m'ho explique sincerament perquè crec que hauríem de ser tots els que haguem tingut que restringir les nostres activitats, però bo, amb el que tenim i aquests confinaments perimetrals, sobretot de les ciutats grans i les crides que s'estan fent des dels ajuntaments al confinament, a l'autoconfinament, crec que ens ajuden, sobretot ara que som una de les comunitats autònomes amb més casos per Covid-19.
Seria un desig també per al futur que a lo millor altres comunitats autònomes que encara tenen tot el seu servei obert, pues imitaren, no?, a la resta que sí que han fet aquestes restriccions, no?
Jo crec que sí, perquè no sabem encara, ara el que tenim així és estès, és la Covid-19 per a la que estan vacunant a la gent del personal sanitari, estan ara posant la segona vacuna i el personal sanitari, però la cepa aquesta anglesa que ha entrat, en principi encara no estem pagant conseqüències, però jo crec que aquestes conseqüències arribaran, igual que han arribat al país veí, a Portugal, i crec que quan arribi aquesta cepa anglesa i estiga extesa, estarem pagant conseqüències de ara tindre certes coses obertes.
Mira, ja que vostè, no, ha parlat un poquet d'aquesta vacunació, enllaça bastant bé amb el tema de l'entrevista, no, que són aquestes tres mocions que van eixir endavant en el plenari del dimecres passat, no, i que volem un poquet traslladar a la ciutadania en què consisteix cada una d'elles. La primera, per exemple, és que reclamen des de la seva formació que els pròxims a ser vacunats siguin els educadors als centres educatius, no?
Sí, el que demanàvem nosaltres ja no és que els propers en vacunar siguin el personal docent i sabem si va aixir endavant, sinó que en aquest pla efectiu de vacunació que s'ha elaborat de manera interterritorial amb un consell interterritorial en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, és a dir, un pla efectiu de vacunació que nosaltres considerem que sí que està desenvolupant-se i que precisament s'ha dissenyat per tal de no fer una carrera entre les comunitats autònomes per a veure qui disposa de més recursos, s'ha dissenyat precisament per garantir la equitat entre territoris. Clar, el que n'hi ha elaborat són col·lectius de persones que sabem que van a anar vacunant-se. En un primer moment eren les persones de tercera edat que estan en residències i ara el personal sanitari que està en primera línia. Clar, ara que estan posant-se a segona dosi al personal sanitari, és a dir, a la segona La segona classificació que s'havia fet de gent a vacunar, sí que considerem que ara que cal dissenyar qui van a ser els propers, que es preveu que siga la gent major que no està institucionalitzada, és a dir, la gent major que viu a les seues cases, però que per edat és persona de risc, doncs que també es pugui incloure a aquest personal docent que també està en primera línia en totes les nostres escoles, instituts i escoletes infantils. Mm. És a dir, les persones que tenen una activitat en la que es mouen amb moltíssima gent i que aquests xiquets i xiquetes que acudixen a les aules també tenen les seues pròpies famílies i, a part, l'equip directiu dels centres que també conviu. És a dir, que són moltes bambolles les que conviuen juntes i en una situació com la que ja actualment considerem que ara que cal elaborar i se següent pas en la vacunació, doncs que és una bona oportunitat per sol·licitar que el personal docent estigui inclòs.
Sí, així també relaxaria un poquet els ànims dels pares i mares que ara mateix estan preocupats per els casos de contagis. Seguissin dient-nos que les aules són segures i d'ací també tenim aquesta esperança, no? Però és veritat que, per exemple, la setmana passada vam entrevistar a la Confederació, no? De la Comunitat Valenciana d'AMPES, i clar, ells ens mostraven molt preocupats i demanaven aquest tancament per evitar aquest cicle de contagis. Clar, si es vacunara els docents, això pues, calmaria els ànims també.
Pues tant de vols calmar, perquè considere que tancar les escoles és una ferramenta per a augmentar l'escletxa social que hi ha entre les persones, perquè molta gent no té accés a les mateixes ferramentes i eines informàtiques, que seria, suposo, l'alternativa a l'educació presencial, i no podem deixar a aquestes famílies arreu. És que l'escola és una garantia d'inclusió i és una garantia, és un dret que tenim les persones, el dret a l'educació. Aleshores, jo considero que els espais educatius han de ser de les últimes coses que es tanquen en un moment donat i, per tant, pense que aquesta vacuna al personal docent, com bé dius, pot tranquil·litzar els ànims en aquesta confederació de pares, que també és natural que estiguen assustats, però que han de partir de la base de que no totes les famílies parteixen del mateix lloc.
Una altra de les propostes que també vagin endavant per part del seu grup és la creació d'una casa de parts a l'Hospital de la Plana, no? Seríem com els pioners a tindre unes instal·lacions d'aquestes característiques, no? De què es tractaria exactament?
Correcte. Les cases de parts és una casa que poden, o sigui, és un lloc per a parir, està preparat per a tindre totes les cures que cal per a que una dona doni a llum, en un ambient tranquil, relaxat i adaptable a les seues necessitats en cada moment durant el procés del part. Poden n'hi haure dos tipus de cases de parts. Les hospitalàries, que es troben annexes al servei de ginecologia i obstetrícia dels hospitals, i les extrahospitalàries, que es troben a una infraestructura propera a l'hospital, però que no estan annexes al que és el propi centre hospitalari. El personal les comfes, sobretot, es desviuen per donar un tracte molt humà al que és el procés del part, però considerem que en el segle XXI, i sabent que tenim exemples tant a nivell europeu com també en territoris veïns, com a Catalunya, i fins i tot així al País Valencià, també contem amb un centre privat que ofereix aquest servei, que és a l'Hospital de Manises, pensem que així a Vila-real, tenint l'Hospital de la Plana, que és un referent per a tot el País Valencià i per a tot l'Estat espanyol a nivell de ginecologia i obstetrícia i sobretot en el tema de maternitat, és una gran oportunitat aprofitar els pressupostos de la Generalitat Valenciana en aquesta inversió que es preveu per a l'Hospital de la Plana per a plantejar-se la viabilitat d'incorporar aquesta infraestructura així, ja que és un hospital de referència comarcal i seria una oportunitat per a que ixa senyal d'identitat que tenim a nivell hospitalari, ja que som pioners en moltíssimes coses en el tractament a la maternitat i per això fins i tot hi ha un documental en la televisió valenciana, en Apunt, que es diu Parir, que mostra com es dona llum així al nostre Hospital de la Plana, doncs intentar incentivar i promoure que encara més siguem un referent tenint la primera casa de parts pública en el sistema públic de salut del País Valencià. Per a nosaltres seria un honor, va ser una proposta que s'ha treballat des de les Corts Valencianes en col·laboració amb entitats com bé el parto és nostre i l'Associació de Comares del País Valencià, i considerem que per tot l'esforç que s'ha fet fins ara i per tal d'avançar, mereixen una infraestructura així.
Tots els grups municipals van respondre a favor d'aquesta proposta i s'han animat a participar en ella?
Doncs es va sorprendre molt l'abstenció del grup municipal Ciutadans, perquè el grup municipal Ciutadans va recolzar esta iniciativa quan es va portar a les Corts Valencianes, però en canvi, així al nostre poble, així a Vila-real, se va abstindre, cosa que ens va sobtar bastant. I després el grup municipal Vox, qui normalment ha encapçalat el missatge de la família i tot això, també es va sorprendre molt que votara precisament que no, perquè va votar que no, a una iniciativa com aquesta que el que fa és promoure un ambient més familiar i més humà precisament en el moment en què les dones hem de donar a llum i les famílies comencen a constituir-se amb fills. És a dir, ens va sorprendre bastant la seua negativa front a una iniciativa que considerem que l'únic que fa és contribuir a que les famílies estiguen en un millor ambient en aquesta situació que no sempre és fàcil, i sobretot quan és la primera vegada que vas a donar a llum sempre vas assustada, i considero que estar en un ambient tranquil és una promoció total per a les famílies, per a que s'animen a tindre família.
Justament parlant de part, també en referència a la tercera i última de les seues propostes, animàveu, diguem, a fer una creació d'un protocol d'atenció a la mort perinatal al País Valencià, no? Va ser també una moció que va ser endavant, però no sense polèmica, no, Maria?
Correcte. En esta moció nosaltres el que demanàvem era que en cap moment neguem que hi hagi un protocol per a l'atenció a la mort perinatal. De fet, aquest protocol existeix. El que nosaltres demanàvem era una millora i una actualització d'aquest protocol i una ampliació. Per què? Perquè actualment a les classes de preparació al part, tot i aquest ser un supòsit, el de la mort perinatal, no es tracta de manera ampla i transparent, sinó com un tema tabú. A més, quan una persona patix una mort perinatal, una dona i el seu home, no? Una família patix una mort perinatal, se'ls ofereix el servei del psicòleg, se'ls ofereix l'atenció psicològica, però és un oferiment. Nosaltres el que ens plantegem és que moltes vegades les persones viuen una afectació tan gran per aquesta situació que han patit, perquè al final és parir a un xiquet mort o a una xiqueta morta, a persones que ja els has posat un nom en sa casa. És a dir, és una situació molt difícil i molt esgarrifadora. De fet, a mi cada vegada que parlo del tema se me posa la carn de gallina. Uh-huh. Però és una cosa molt dura i que considerem que igual les famílies no estan capacitades per a saber si necessiten o no necessiten un psicòleg. Nosaltres considerem que la via ha de ser distinta. És a dir, que quan un pateix aquesta situació ha d'anar automàticament al psicòleg i que el psicòleg siga qui en una primera sessió determine si és procedent o no seguir amb el procés.
Clar, perquè a la millor
no que siga una opció, sí, sinó que siga el psicòleg qui determine la necessitat o no.
Clar, com que en aquest moment, quan te succeeix això, com que la persona, els pares diuen no em farà falta, serà com una pèrdua natural, no? Com quan es perd algú en la família, però clar, no és, diguem, el mateix cas, per això devia ser un expert qui deuria, no?, avaluar-lo.
Clar, una persona o família que travessa per aquest tràngol igual no és conscient de la necessitat d'atenció que té o no és capaç d'expressar-ho fins i tot. Considerem que hauria de ser una cosa que determina el professional de la psicologia un camí ja els ha vist després d'esta situació. Uh-huh. I el que comentaves de que no estava lliurada de polèmica esta iniciativa és perquè és això, tot i eixir endavant, sí que es va insinuar de nou, perquè ja ens va passar fa uns mesos quan van presentar, precisament ens ha passat també en una altra moció que van presentar amb un caire feminista, no? Amb la moció que van presentar per a portar la fecundació in vitro a l'Hospital de la Plana. El que es va jutjar en aquest moment era la fertilitat del meu company Santi Cortell i la necessitat d'utilitzar aquest servei. I en aquesta ocasió, en la mort perinatal, el que s'ha dubtat o el que s'ha insinuat és que la meva companya Balma Llansola havia pogut passar per aquest tràngol. La veritat és que no ha estat el cas, però podria haver estat, perquè és un tema que ens pot passar a qualsevol, i no per això, correcte, i no per això es fa una moció. Les iniciatives o mocions que portem per a debatre al ple, majoritàriament, sobretot si no són estrictament locals, són declaracions d'intencions, és a dir, no es fan amb cap motu propio ni amb cap interès personal. Nosaltres el que intentem fer és un senyal per a que altres administracions sàpiguen i coneguen la postura del nostre ajuntament respecte a diversos temes, concretament respecte al tema de la mort perinatal, que era la moció que portàvem. En cap moment portem això, ni en el seu dia van portar la fecundació in vitro a debatre al ple perquè ningú de nosaltres la necessitara, ni portem este protocol de la mort perinatal perquè algú de nosaltres l'hagi patit. És a dir, nosaltres com a càrrecs públics i com a servidors tenim l'obligació d'arrossegar els problemes del carrer fins al ple per tal que es puguen debatre i es puguen allí consensuar i fer, si cal, una moció conjunta per arribar a les administracions en la màxima força. A més, recorde fa uns mesos una moció d'Unides Podem contra la lesbofòbia i va estar conseqüència de la lesbofòbia que el regidor hauria vist pel carrer?
No.
Doncs pot ser, però va ser aprovada per majoria i pot ser un tema que en aquest moment... I a més, és que era un tema que en aquest moment afectava a les grans esferes dels partits, Unides Podem i PSOE, amb tot el tema de les anomenades TERF i tot el debat que va sorgir amb la llei trans que la ministra d'Igualtat vol crear. De fet, crec que encara es va... Crec que ara es va anunciar un esborrany per a principis d'enguany. És a dir, no podem associar una moció de compromís a interessos personals.
Sí.
Moltes vegades el que fem és presentar alguna cosa simplement perquè tenim aquesta inquietud o perquè ara està al carrer o perquè ara està el debat entre els col·lectius que promouen aquests temes.
Sí,
en
Maria.
Absolut és un interès personal.
I ha que digues. Dir que en aquest cas l'alcalde José Benlloc sí que va... tallar, no?, a qui vos va fer aquesta declaració i va introduir el que vostè està comentant ara, no?, que no és un tema personal. Això és també d'agrair, no?, que fixe i se límit també.
Sí, no exactament. El que va passar va ser que quan nosaltres... Perquè és cert, ja s'ho confesse, que quan estàvem fent el ple i es va produir aquesta situació, ens vam quedar... bocabadats, no sabíem ben bé què fer ni què dir. De fet, vam haver de digerir-ho i el que vam decidir va ser que en el torn de pregs i qüestions anàvem a pregar que, per favor, les mocions del nostre grup municipal no s'associaren amb interessos personals, perquè nosaltres no tenim aquesta manera de treballar. Nosaltres el que portem al ple és perquè considerem que està d'actualitat, considerem que podem millorar-ho, o simplement perquè veiem com alguna entitat externa està treballant amb el tema i des de l'Ajuntament de Vila-real li podem donar aquest suport, però en cap moment ho fem per interès personal. I vam pregar, ho va fer concretament la companya Balma, que era la persona que havia estat afectada per la polèmica, i Balma va demanar en aquest prec que no s'associaren les mocions del nostre grup municipal a interessos personals, i l'alcalde li va donar tota la raó, li va dir que secundava el prec i que ell també ho pregava. De fet, ho va fer tal com fa ell les primeres parts del ple quan són simplement dacions de compte, va dir: queden vostès enterats, per tal de que tots els regidors i regidores que formen part del ple tinguem en consideració aquestes coses, sobretot en temes tan sensibles com estos.
Doncs ens alegrem també, no?, que això es faça públic i que siga, es faça de manera oficial, no?, per als pròxims plenaris, perquè està bé que es tracten aquests temes als plenaris municipals i que isquen, no?, des d'ací com declaracions institucionals que vostè bé ha dit i que són d'interès públic per a tot el món. Bé, doncs, portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, moltes gràcies per haver-nos aclarat aquests temes i també informar a la ciutadania de lo que es porta al plenari de Vila-real. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.